Avui a l'Ofici de Viure, superar una addicció. Diu Deepak Chopra, parlant de músics de jazz, al seu llibre Vencer las Adicciones. A més de ser un gran músic, Charlie Parker era un addicte a l'heroïna. Tot i que els seus millors solos es produïen quan no havia pres drogues, en tota una generació de músics de jazz s'havia posat de moda l'ús de l'heroïna i ho feien per imitar el seu ídol. L'heroïna va ser per ells una manera falsa, destructiva i inapropiada d'aconseguir el propòsit principal de les seves vides, convertir-se en grans músics. Esperaven trobar una drecera cap al paradís, però aquesta drecera va acabar sent un camí sense sortida. Si parlem de drogues físiques, però no ens quedarem en els músics de jazz, evidentment. Des de la cafeïna, passant pel tabac, l'alcohol, la marihuana o la morfina, les drogues ens han pessigat d'una manera o d'una altra, ens han envoltat i, com a mínim, han intentat seduir-nos. Llegim el llibre L'imperi del dolor, el trauma de la societat nord-americana ja al segle XXI provocat per la multimilionària família de farmacèutics Sackler, responsable de produir i promocionar l'Oxycontin, un opiaci venut com analgèsic que ha provocat milers de morts i milions d'addictes als Estats Units. Precisament a Nord-Amèrica tenen això molt present i ara mateix costa molt que un metge administri opiacis. Segurament hem anat d'un extrem a l'altre, però que l'addicció física no ens faci oblidar els addictes psicològics. Des dels videojocs fins a la pornografia, passant pel menjar o les compres, també això pot convertir-se en una droga nefasta per la salut mental i també física de qui s'hi ha enganxat. Deepak Chopra diu: "Veig l'addicte com un buscador, però un buscador desorientat. L'addicte és una persona que procura obtenir plaer, fins i tot una determinada experiència transcendental. L'addicte busca els llocs equivocats, però va darrere d'una cosa molt important i no podem permetre'ns d'ignorar el significat d'aquesta recerca." Avui a l'Ofici de Viure, superar una addicció.
L'Ofici de Viure. 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc Josep Maria Fericla i vaig fer un petit comentari aportant alguna reflexió sobre el problema de les addiccions, com superar-les per part de la persona i com pot ajudar a la persona que pateix una addicció al seu entorn. Aleshores, com a etnopsicòleg i com a antropòleg i psicoterapeuta, una addicció la considero només un tipus de comportament compulsiu. És un tipus de comportament compulsiu que tapa alguna cosa, com tots els comportaments compulsius. Aleshores, avui dia poden haver-hi addiccions a un ventall enorme d'elements externs. Ja sabem que hi ha addiccions a substàncies legals o il·legals. Addicció al sexe, addicció al treball, moltes persones, i per descomptar la tremenda, tremenda pandèmia, que això sí que ho és, d'addiccions a les xarxes, a les pantalletes. Aleshores, una addicció, repeteixo, per mi no és més que un tipus de comportament compulsiu. I tots els comportaments compulsius són conductes que fan mal a la persona que les executa, ella se n'adona, però no pot evitar-ho. Aleshores, anant una mica més enllà, puc afirmar que un comportament compulsiu és una tapadora que serveix a la persona que l'executa per evadir o per escapar-se o per dissimular algun dolor profund que la persona pateix. I, per tant, el que cal fer és destapar i veure què hi ha sota de tot comportament compulsiu i de tota addicció. I avui dia, després de destapar a nombroses persones aquesta tapadora, puc afirmar sense cap dubte que la major part de persones que tenen algun problema addictiu, d'addicció, és perquè han perdut el sentit de la seva vida. I portar una vida sense sentit és tremendament angoixant i dolorós. I això sol tapar-se, repeteixo, amb conductes compulsives. Per tant, la millor manera d'escapar-se d'addicció, de resoldre, és trobant un sentit profund per la pròpia vida.
Thank you.
Avui a l'Ofici de Viure, superar una addicció. Amb el doctor Xavier Fàbregas, metge especialista en psiquiatria, màster en drogodependències, va ser 20 anys director mèdic del Centre d'Investigació i Tractament de les Addiccions i des del 2006 dirigeix i treballa al Centre de Teràpia Personal Mas Ferriol, un centre especialitzat en desintoxicació i salut mental a Sant Miquel de Campmajor. Doctor Fàbregas, benvingut. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Gaspar.
Gràcies, Jaume Pagès, psicoterapeuta Gestalt, corporal integratiu, coach, membre de l'Institut Gestalt, té experiència en grups de suport per al tractament d'addiccions a substàncies i codependència i en l'acompanyament terapèutic de persones addictes. Jaume, gràcies per ser nosaltres, benvingut.
Gràcies, Gaspar.
Bé, primera pregunta, partint de zero. Com podem saber si tenim alguna mena d'addicció, doctor Fàbregas i Jaume Pagès, o si algú del nostre entorn és addicte, doctor?
El primer que hem de veure és que hi ha un canvi de comportament. A partir del consum de substàncies es produeixen unes modificacions en el dia a dia d'aquella persona que fa que necessiti aquest consum, que el repeteixi d'una manera per sobre del que ell havia previst, i això serà el primer indicador per la pròpia persona que té una addicció. I en els comportaments que es modifiquen respecte a la gent de l'entorn, el que es nota també és que comencen a haver-hi doncs, ocultacions, mentides, explicacions a vegades que no són massa raonables per intentar dissimular allò que s'està fent i que ja es considera pel propi individu i per la gent que ho acaba reconeixent com una conducta desordenada.
Sí, no sé si vol afegir-hi alguna cosa en Jaume Pagès.
Sí, per mi hi ha una diferència entre l'ús i l'abús, no?, d'una substància. Fins ara ho mesurem sempre amb quantitat, o almenys és l'indicador que externament ens pot ajudar això, però en el comportament de la persona sol haver una pèrdua de control o una pèrdua de la voluntat, un fer que aquella addicció o aquella substància o aquell comportament eviti que ell pugui fer altres activitats del seu dia a dia, no? O altres activitats amb fluïdesa del seu dia a dia.
I la substància, quan es tracta d'una substància, aquella droga es converteix en el centre de la vida de la persona?
Jo penso que depèn molt de cada persona, de cada substància i del nivell d'addicció. És ben cert que cada persona encaixa millor en un tipus de substància, no? Caracterialment hi ha algunes substàncies que encaixen, diguem, que es posen com un guà, com un traje a mida de la persona i que d'alguna manera pot dissimular més el seu ús dintre del dia a dia, no?
Pel que fa a les drogues, doctor Fàbregas, tolerades, com per exemple l'alcohol, hi ha alcohòlics que no saben que ho són?
Absolutament. O sigui, tenim molt clar que hi ha moltes persones que fan un consum d'alcohol molt per sobre del que seria saludable i que no tenen consciència d'aquesta addicció. Com deia ara en Jaume, doncs hi ha aquesta diferència que hem de fer fonamental entre el que és l'abús d'una substància i el que és una addicció, i la diferència seria el fet de que quan una persona comença a percebre que té una sèrie de conseqüències negatives no esperades, perquè moltes vegades es desenvolupen sense haver-les previst, doncs la persona que només fa un ús de l'alcohol o de qualsevol altra droga ho deixarà de fer d'una manera natural pel fet de que té altres interessos, té altres necessitats que faran que ho pugui deixar sense massa lluita. En canvi, l'addicte serà una persona que, malgrat totes aquestes conseqüències negatives, seguirà consumint. I, per tant, amb l'alcohol, moltes vegades hi ha una tolerància social, una manera de fer que es considera absolutament normalitzada, quan en realitat ja ultrapassa molt el que seria de risc, tant per la salut física com per la salut mental. I, de fet, és molt habitual a les consultes, quan li preguntes a algú el que veu, et contesta, bec lo normal. I quan estudies i detalles una mica la quantitat d'alcohol que està prenent, moltes vegades és per posar-se les mans al cap. Heu de tenir en compte que hi ha unes quantitats d'alcohol que es consideren tòxiques a nivell ja dels teixits cerebrals i hepàtics, que són els dos òrgans diana dels que beuen i que són directament ja productores de mort cel·lular. I aquestes quantitats són molt més petites de les que una persona pensa.
En línia amb el que diu el Xavier, m'agradaria parlar de la paraula control, no? Dintre d'aquesta fina línia que separa l'ús i l'abús. D'alguna manera, control és com un antònim d'addicció, no? Quan algú dintre d'aquest ventall de petites mentides o de deshonestitat cap a dins i cap a fora que té l'addicte, diu que està controlant o que té un ús d'aquella substància amb control, aquí ja comença l'addicció, no? Perquè d'alguna manera la quantitat, tot i que les polítiques de prevenció, d'intervenció de les drogues, sobretot a nivell institucional, s'han centrat molt en la quantitat, jo no penso que la quantitat sigui tan important. Lògicament hi ha quantitats que són directament dolentes per l'organisme i que tenen una afectació molt més greu, però és molt important veure des d'on aquell addicte o aquesta persona veu aquella quantitat d'alcohol, no? I quan dic des d'on, és des de quin anhel intern o des de quin, què és el que busca amb allò, no? D'alguna manera, cada comportament addictiu tapa alguna cosa, que tal com deia el doctor Faricla, el que s'ha d'intentar és trobar... jo, una pregunta que faig molt als clients que tinc és què estàs evitant, no? Amb això, o sigui, tot comportament addictiu, tot i tenir un perjudici per l'organisme, també hi ha un benefici, i aquell benefici és el que hem de trobar, no? Què és el que està fent, què és el que li està portant a aquella persona seguir-se fent mal prenent aquella substància d'una manera compulsiva.
Això és l'Ofici de Viure, a la sintonia de Catalunya Ràdio, amb el doctor Xavier Fàbregas i Jaume Pagès parlant de les addiccions.
Confuci. Els vicis venen com passatgers, ens visiten com convidats i es queden convertits en amos.
Doctor Fàbregas, qualsevol de nosaltres es pot convertir en addicte a una substància o hi ha persones que, com si diguéssim, tenen més números?
Com dèiem abans i puntualitzàvem molt ben Jaume, en realitat estem parlant de que hi ha persones susceptibles de desenvolupar una addicció i no té tant que veure amb la substància sinó amb aquestes característiques personals. O sigui, sempre he dit que hi ha un indicador, hi ha un predictor d'aquesta vulnerabilitat per desenvolupar una addicció que tindria que veure amb el fet de ser una persona amb dificultat de gestionar les emocions. Sigui perquè és una persona massa expressiva emocionalment i, per tant, té una dificultat per controlar el que sent, i quan és feliç és l'home més feliç del món, quan té problemes és una persona que es queda atrapada, que es confon, que no sap com sortir d'aquesta història, o al revers, que seria aquella persona amb moltes dificultats d'expressar aquestes emocions. I aquesta sensibilitat especial, que és molt difícil de poder descobrir abans que hi ha el problema, perquè moltes vegades els inicis dels consums són en etapes de la vida on hi ha, per exemple, a l'adolescència, on hi ha molts canvis, en moments on hi ha unes crisis personals, doncs és difícil de saber si serà només una crossa temporal que es farà servir o es convertirà en una cosa més complicada. Per tant, això ho sabem sempre després de que la cosa s'hagi desenvolupat, i per tant és molt difícil fer prevenció. Però sí que aquest factor de dificultat de gestionar les emocions serà determinant per provocar una possible addicció.
Sí, tal com bé diu el Xavier, hi ha una cosa que emergeix mentre el sentia, que és... hi ha una creença en que una persona tria ser addicta, no? I penso que ningú tria ser addicta. A partir d'aquí hem d'observar aquesta sensibilitat de la que parla el Xavier, que provoca aquest moviment pendular tan fort entre l'eufòria, que l'addicte a vegades confon amb la felicitat, no? I aquesta part cap a la tristesa o cap a no poder gestionar i sostenir la tristesa o els aconteixements que la vida porta, no? Però per mi és molt important destacar això, no? Ningú tria ser un addicte. No és una decisió que es pren, sinó que d'alguna manera hi ha algun comportament o alguna substància que encaixen molt bé amb aquesta carència emocional o amb aquesta ferida d'infantesa, el que sigui, que a nivell biogràfic ha deixat una empremta en aquesta persona i que a partir d'allà li costa gestionar la relació amb aquella substància o amb aquell comportament.
És molt interessant tot el que estem sentint sobre les addiccions amb el doctor Xavier Fàbregas i amb Jaume Pagès. Segurament hi haurem de dedicar més d'un programa perquè el temps ens passarà volant, però abans de continuar-hi aprofundint m'agradaria parlar dels entorns, sobretot de les famílies. Si en aquests moments ens està escoltant familiar d'algú que pateix una addicció o que sospita la persona que el familiar o la familiar pateixen una addicció, què pot fer per començar, Xavier Fàbregas, i què no hauria de fer?
Aviam, la cosa més important és parlar-ne. Quan es perceben aquests canvis, aquestes situacions que poden portar realment a tenir problemes molt greus, el que no s'ha de fer és esperar aviam què passa, sinó que és important aquesta intervenció. I perquè la intervenció sigui útil, seria molt important que fos una intervenció consensuada a partir de totes aquelles persones de l'entorn proper que han vist i que coneixen aquesta problemàtica per intentar, doncs, d'alguna manera que el missatge arribi. I, de fet, és molt més fàcil que si diferents persones et diuen el mateix, acabis escoltant el que et diuen. I respecte a el que preguntaves de què no s'ha de fer, doncs, evidentment, la cosa més important és no culpabilitzar. Com deia en Jaume, els que tenim experiència clínica no coneixem a ningú que hagi triat ser addicte, sinó que és una conseqüència inesperada d'una cosa que penses que controlaràs, que prendràs quan vulguis i deixaràs de prendre quan vulguis, i desgraciadament no és així. Per tant, tot el que signifiqui culpabilitzar el pacient, tot el que significa que aquella persona que està malalta tingui aquest sentiment de culpa, no l'ajudarà a sortir perquè li donem una connotació moral a una situació que és clarament una malaltia.
Sí, amb la mateixa línia, no? El culpabilitzar és el no assenyalar, o sí assenyalar, però d'una forma sempre amorosa, no? Des d'una escolta i una mirada tendre, però ferma alhora, no? També és important que la persona que està afectada senti aquesta referència sòlida al costat i a partir d'aquí desenvolupar, doncs, una xarxa o una petita xarxa al voltant seu, doncs, per acompanyar aquest procés, no? De totes maneres, el que s'ha d'aprofitar dintre d'aquests processos d'addicció són aquestes finestres que a vegades parlen de clics o aquestes finestres de possible acció on hi ha una possible intervenció, no? És quan l'addicte es posa en un lloc més humil, on hi ha una rendició, no? Sense aquesta rendició, sense aquesta part de dir això és superior a mi, amb això no puc, necessito ajuda, sense aquest clic, aprofitar aquesta finestra, no podrem tampoc fer una intervenció que s'allargui en el temps o que tingui un cert èxit. Per mi és el primer pas, de fet és el primer pas amb alguns dels grups de seguiment i de suport que jo he col·laborat. No?
Sí, tinc aquí un fragment d'un article que va publicar el diari Ara l'escriptor Sebastià Alzamora, que per cert fa pocs mesos va ser a l'Ofici de Viure presentant la seva última novel·la. Aquest article, Si sóc alcohòlic, un fragment que deia el següent: molts alcohòlics rehabilitats o en rehabilitació en diuen el clic, a aquell instant de lucidesa, d'estranya, desesperada i beneïda lucidesa en què per fi ho dius. T'ho dius a tu mateix: sóc alcohòlic i necessito ajuda. A mi el clic em va sorprendre, va escriure en Sebastià Alzamora, una nit de primavera, dins la cuina de casa, on solia refugiar-me com un escarbat de mida humana a beure. Em vaig acabar la copa i me'n vaig anar al llit dubtant si l'endemà el clic encara persistiria. Doctor Fàbregas, està d'acord amb el que ha comentat en Jaume Pagès d'aquest clic, d'aquesta rendició, d'aquest reconeixement de la persona?
Sí, però jo tinc la impressió que aquest clic s'ha de promocionar, s'ha de provocar a partir d'aquesta informació prèvia. O sigui, moltes vegades el que succeeix és que una persona que ja té o ha rebut una crítica o ha rebut una explicació, ha pogut discutir sobre el que li passa, arriba a tenir un element que li fa reconèixer allò que fins ara li estava costant tant d'acceptar. No? M'ha semblat preciós el text del Sebastià Alzamora, perquè realment és aquella epifania, aquell moment on moltes persones inclús poden situar en el temps com aquell moment on van acceptar que tenien un problema i van començar a buscar ajuda, però tot això té uns desencadenants. O sigui, hi ha tota una etapa inicial on les persones poden inclús saber que tenen un problema, però no se senten concernits, no se senten interpel·lats per la necessitat de fer alguna cosa. I moltes vegades hi ha unes situacions que són externes que poden suposar el que finalment s'acabi acceptant la necessitat de fer alguna cosa diferent, de fer un canvi. I moltes vegades aquestes coses les podem llistar amb una petita llista de situacions que són les que normalment desencadenen aquesta reacció, aquesta acceptació, aquest moment de dir tinc un problema i tinc que buscar sortida. Acostumen a ser moltes vegades temes de salut. Hi ha persones que després de tenir una experiència de salut s'espanten i demanen ajuda. Pot ser una història de família, el fet de que vegis patir a la gent que t'estimes, els pares, els germans, els fills. Evidentment, molts cops també és un tema de parella, on la relació de parella es malmet i això crea unes tensions i la possibilitat de perdre aquella relació també et pot fer reaccionar. Poden ser temes de feina. Hi ha gent que per la por de perdre la feina o per fer-la malament també és un moment on pot intentar fer un canvi. Pot ser un tema de diners, perquè amb algunes drogues això pot ser un factor determinant, l'incorre amb una sèrie de deutes, amb compromisos econòmics que no pots tirar endavant, o inclús pot arribar a ser un tema de tipus legal, de tipus judicial, aquella persona que té un accident, aquella persona que li treuen el carnet, aquella persona que s'enfronta doncs, a les conseqüències d'una baralla o es troba amb un procés de divorci o perdre la custòdia dels fills. Totes aquestes coses, o algunes d'elles o totes juntes, són les que permeten que algú que potser no ho acceptava acabi fent aquest pas de demanar ajuda i de dir tinc un problema.
Dir-ho en veu alta, escampar-ho als quatre vents, com és el cas, en aquest cas, d'en Sebastià Alsamora, perquè ell també tenia una plataforma com a escriptor on fer-ho possible, però en altres àmbits, dir-ho i reconèixer-ho als nostres entorns i més enllà dels nostres entorns, doctor Fàbregas i Jaume Pagès, és útil?
Jo coneixo gent que no ho ha explicat mai a ningú i
val,
ho ha resolt.
Val, d'acord. Està bé saber-ho.
Sí, el factor vergonya, que és el que parla també aquí el Sebastià, té molt pes, no? La vergonya també facilita l'aïllament, que és una de les dificultats més grans que hi ha per superar una addicció, no? Aquest aïllament, o sigui, sí que és cert que, tal com diu el Xavier, hi ha ocasions en les quals l'addicte pot superar l'addicció sense explicar-ho a ningú. El que sí que és cert és que l'aïllament no ajuda, no? I determinades substàncies també són més acceptades socialment, no? No és el mateix dir que tens una addicció al joc que dir que tens una addicció a l'heroïna, o sigui, cada tipus d'addicció hi ha algunes que són més o menys glamuroses o més o menys ensenyables o més o menys explicables, no? I això també condiciona tot el procés, no? Hi ha drogues més glamuroses d'alguna manera, no? Inclús en determinats àmbits, jo per exemple treballo molt amb artistes i he treballat molt en aquest sector, és molt habitual que molts artistes que tenen alguna o alguns artistes que tinguin dificultat amb alguna droga puguin explicar-ho públicament perquè se sobreentén que aquella activitat o aquella professió està vinculada a aquestes drogues i no es veu com un exabrupte, no? Com una cosa fora de lloc, no? És com que té un cert sentit. No?
Clar, hem començat, de fet, parlant dels músics de jazz en el seu dia, i de Charlie Parker i de l'heroïna. Pel que fa, ara de seguida parlarem de l'addicció a la pornografia i escoltarem el testimoni d'un oient anònim de l'Ofici de Viure. Però m'agradaria abans 5 cèntims sobre les addiccions a les quals feia referència el doctor Fericle en començar, a internet, a les xarxes socials. Doctor Fàbregas, no sé si vostè se n'ocupa també d'aquest tipus d'addiccions.
Aviam, hem treballat també en aquest camp perquè són les noves patologies emergents que no coneixíem fa uns quants anys perquè no hi havia els instruments per poder-ne abusar. Però com deia en Josep Maria Fericle, doncs estem parlant de conductes compulsives, que vol dir conductes desordenades. Llavors, tot el que significa una situació on creem unes expectatives i depositem tota una sèrie d'emocions, tota una sèrie de necessitats, poden generar una addicció. I, per exemple, en el cas de les tecnologies, hi ha tota una part també de voler aquest contacte social, que moltes vegades es fa d'aquesta manera equivocada, substituint una cosa personal per una cosa virtual, crea la possibilitat d'amagar-se darrere d'un perfil, crea unes descàrregues de dopamina, que és la substància, el neurotransmissor, que està molt involucrat amb el tema de les addiccions, doncs perquè abans de fer alguna cosa ja ens estem imaginant el que sentirem, el que provocarem, el que ens passarà, i dona lloc també a un funcionament molt automàtic, on és molt fàcil apretar un botonet, on és molt cridaner i molt atractiu tota aquesta història de les imatges ràpides, tota aquesta sèrie de coses que estan creant probablement una reconfiguració del nostre cervell. Per això moltes vegades, moltes de les tècniques que ajuden a sortir de totes aquestes històries tenen que veure doncs, amb la meditació, amb el coneixement personal, amb el mindfulness, amb maneres de buidar aquesta necessitat automàtica d'estar tot el rato fent alguna cosa, d'esperar una resposta immediata. I ens trobarem que hi ha moltes maneres de ser addicte. Parlàveu de l'addicció al joc, l'addicció a les pantalles, sobretot amb nanos molt joves, l'addicció a la pornografia, vull dir, hi ha moltes maneres de provocar aquestes descàrregues de dopamina que són realment addictives.
Sí, important aquí també veure la separació entre l'eina i el contingut, no? La pròpia eina està dissenyada perquè sigui atractiva per l'ús, o sigui, parlem d'un telèfon mòbil, per exemple, i després el contingut, sigui videojocs o sigui xarxes socials, perquè hi ha molta addicció també als videojocs en dispositius mòbils, que això és una cosa que encara multiplica més la dificultat, no? Amb la línia del que comenta el Xavier, d'aquests elements motivadors, no? La psicologia sempre parla d'això, no? Sí, quan conjuguem el repte, l'aprenentatge i la recompensa, no? Que la majoria de jocs i de videojocs fan això. Et posen un repte davant, hi ha un aprenentatge perquè aconsegueixes superar el nivell i tens una recompensa d'algun tipus, no? A vegades és doncs, més crèdits per poder seguir ampliant aquest joc o qualsevol cosa, no? O el propi repte de lluitar amb el del costat, no? Clar, conjugar tot això, a més, amb un element mòbil i posar-ho a les mans d'un adolescent és ben difícil de controlar. Llavors, crec que si tornem a la superfície i treballem des de l'eina, com amb un addicte treballaríem des de l'abstinència o des de la regulació de l'ús, de la quantitat, doncs amb aquesta part sí que podríem, com a mínim, evitar i fer-ne un bon ús, que aquella persona interpreti quin és el punt límit o quina és la zona de perill en la que ell es posa per perdre després el control de l'ús. No?
Carrasco, psicòloga, ha escrit que el visionat de pornografia produeix una descàrrega excessiva de dopamina i, per tant, una sobreestimulació en el sistema de recompensa del cervell. Aquest excés d'alliberament de dopamina genera un missatge perquè repetim la conducta i, per tant, continuem produint-la. Es genera així la constant necessitat de sentir aquesta estimulació o, dit d'una altra manera, una addicció. Un oient de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio s'ha posat en contacte amb aquest programa per, de manera anònima, explicar-nos la seva experiència com a addicte a la pornografia. L'escoltem.
La meva addicció, com la de molts altres adults joves, s'inicia entre la infància i l'adolescència. Als 14 anys va ser quan vaig veure per primera vegada continguts pornogràfics amb els que vaig obtenir un orgasme. La combinació entre la curiositat sexual de quan ets petit, el descobriment de la font de plaer, la falta de control extern i, perquè no ens enganyem, la pornografia té una gran acceptació social, em va tenir segrestat almenys gairebé 18 anys. Així doncs, el meu consum i gust pornogràfic s'incrementa fins al punt que em converteix en una persona insegura i dèbil davant el sexe femení. No ets conscient del problema que tens fins que, en el meu cas, als 26 anys, experimentes per primera vegada una disfunció erèctil amb una persona real. Te n'adones de l'ansietat i de les tendències depressives que aquest fet et propicia, però en aquells instants no saps veure la font del problema. Per una banda, molts homes, davant d'aquesta situació, atribueixen el problema a nervis escènics o potser a un consum d'alcohol previ. En d'altres casos, Són molt poques les persones que es qüestionin que el seu consum reiterat de pornografia a través de la masturbació en pantalles els hagi sobreestimulat tant que el cervell només catalitza ereccions si es consumeix pornografia. En conseqüència, en el moment de tenir relacions sexuals, el teu membre no respon, ja que l'has educat per interactuar amb pantalles en comptes del contacte holístic d'una persona de carn i os. Sobre els 30 anys, decideixo posar punt i final al vici que arrossego. Són en fals les meves intencions i només fracasso una vegada darrere una altra. De fet, no és fins que conec una noia molt especial que ho transforma tot. Es torna en el meu perquè personal, en el meu per qui lluitar. La seva essència m'inspira per afrontar la causa real del problema. En aquells moments, decideixo assessorar-me per professionals i me n'adono que d'altres homes han passat per la mateixa situació. Puc assegurar que de la disfunció erèctil un se'n surt, tot aplicant una completa i rigorosa abstinència, evitant a tota costa qualsevol estímul, tant visual com sexual. Actualment estic reiniciant el meu cervell i són esperançadors els resultats que he obtingut a través d'aquest renaixement. Em sento més feliç, més segur i, sobretot, sento honradament la capacitat d'estimar a la meva dona com un ser complet, un ser en cos i ànima.
Agraïm moltíssim a aquest oient de l'Ofici de Viure que hagi volgut explicar la seva història i, tal com ha estat amb la sola intenció, ens ha dit d'ajudar altres persones a qui potser els passa el que li va passar a ell. Què en penseu d'aquest testimoni? Què en pensa el doctor Xavier Fàbregas?
M'ha semblat impressionant perquè és una explicació molt completa de tot el procés aquest de convertir una situació que hauria de ser de boig, de comunicació, etc, etc, amb un acte solitari, amb una situació d'urgència, de necessitat de fer-ho de seguida i de perdre tota aquesta possibilitat de tenir tot aquest afegit del sexe que va més enllà del plaer, sinó que és la comunicació, que és la complicitat, etc, etc. Llavors, és cert el que explica aquest oient amb el seu testimoni de que al final tots aquests circuits de recompensa es van fent cada cop menys flexibles, hi ha com una resistència a la possibilitat de diferir aquest plaer i compartir i es converteix en un acte mecànic, en una situació que s'ha de descondicionar d'alguna manera. I és complicat de fer perquè hi ha hagut un aprenentatge durant una sèrie d'anys on tot aquest cervell, que hauria de ser un cervell que s'organitza a partir de dominar una mica aquests estímuls, es va fent resistent a totes aquestes capacitats. O sigui, el fet de tenir que reaprendre de nou tota una sèrie de coses que no s'han construït correctament en els anys on això s'hauria d'haver anat preparant a poc a poc, no? Totes aquestes etapes on totes les emocions, que és potser la base de tot aquest problema que tenim entre mans, s'han de poder compassar amb una sèrie d'altres necessitats més espirituals, més racionals i donar-li aquest context més enllà de l'acte mecànic. I, per tant, és molt important tot això que ell explica de tenir que tornar a aprendre a fer coses que sembla que són tan senzilles i tan simples però que no ho són gens.
Sí, doctor, el nostre oient ha parlat sempre d'homes. No hi ha dones addictes a la pornografia?
Tenim moltes menys dades perquè a nivell, i això ho deia el Jaume abans, de el que és aquelles addiccions o aquells comportaments que són més acceptables, a nivell dels homes era com molt més extès la possibilitat de parlar obertament del sexe, quan en realitat doncs és una qüestió que probablement serà igualitària quan explorem una mica més i tinguem més dades. El que passa és que no s'han fet masses estudis sobre aquestes dones que també poden tenir aquesta addicció al sexe i a la pornografia, i el que sí que és cert i això ens ho hem trobat moltes vegades, és dones que tenen molts dubtes respecte a la seva sexualitat pel fet de que el patró de comportament que s'aprèn a nivell de sexe és el de la pornografia, de la qui te pillo, qui te mato, d'aquestes històries on l'orgasme sempre és un orgasme vaginal, on moltes vegades, hi fixeu-se, doncs, la dona està cosificada i convertida només en un complement d'aquest orgasme masculí, on moltes vegades hi ha aquesta ejaculació a la cara com una manera d'esborrar a l'altra persona, i no estem massa en compte tots aquests sentiments. Però sí que és cert que a nivell cerebral tant homes com dones poden desenvolupar aquesta resistència a la dopamina i aquesta necessitat de repetir aquests comportaments compulsius pel fet de fer una mateixa cosa moltes vegades.
Jaume Pagès?
Sí, només anotar del que diu el Xavier, la part aquesta de l'aprenentatge, no? En el moment de l'adolescència, quines són les nostres referències a l'aprendre el que és l'acte sexual, la trobada sexual, i des d'aquí veure què hi busquem, no? Perquè sobretot en la part de l'home, degut al patriarcat i tota la càrrega d'aquesta masculinitat a vegades massa rígida, fa que l'home moltes vegades busqui una validació, busqui unes certes coses que van molt vinculades amb un tipus de sexe que requereix un rendiment i una exigència que l'allunya totalment de l'objectiu principal, que és la connexió amb aquella persona, no? Hi ha una cosa que m'agrada, una frase que m'agrada bastant, que és que moltes vegades busquem sexe, tenim porno, tenim pornografia, quan el que realment necessitem és amor, no? Mm-hmm. Aquest és el que es passa. Moltes vegades quan busquem aquesta trobada sexual, perquè tenim aquesta referència pornogràfica de buscar un anhel a través d'un rendiment, d'una exigència purament física, no? Hi ha una desconnexió de la part amorosa i de la part tendra de l'acte.
Estem parlant d'un excés de testosterona, entre altres coses. Ho dic perquè en aquest programa precisament vam dedicar tot un ofici a viure la testosterona amb un especialista, i no sé fins a quin punt una cosa podria tenir a veure amb l'altra o no.
Jo vaig tenir un terapeuta que em deia que l'edat ajuda a tenir més facilitat per gestionar aquest tipus d'addiccions al sexe, no? O sigui, quan baixa el nivell de testosterona, la baixada d'hormona ajuda a poder gestionar millor, no? Però sí que és cert que mentre no trenquem del tot aquestes referències que estan vinculades al rendiment, a aquesta exigència que té l'home davant de l'acte sexual, no lograrem obrir tota aquesta porta més cap a aquesta mirada més espiritual o més amorosa de la trobada amb una altra persona, no?
Recte final de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio amb el doctor Xavier Fàbregas i Jaume Pagès parlant de les addiccions, de com superar-les.
Luis Rojas Marcos. Qui no sap dir no acostuma a tenir una autoestima baixa.
Llegim el llibre El camino para superar una adicción. Encara que no existeixi una cura permanent per l'addicció, som capaços de seguir un tractament de per vida, l'abstinència. Els grups de suport i la teràpia són fonamentals i necessaris. Unint-se a aquests grups, els dependents tenen l'oportunitat de relacionar-se i compartir experiències amb persones que lluiten contra el mateix problema i que, a més, són experts en aquests temes. Doctor Fàbregas, quina importància dona a aquests grups, als grups de suport?
Aviam, els grups de suport em semblen molt importants, però no em semblen l'única eina, i a vegades tinc la sensació de que s'han convertit, doncs, en l'element primordial d'una cosa que és més complexa que el fet de compartir experiències o de comparar situacions. Jo sempre dic que a mi el que em sembla realment la superació d'una addicció és el fet d'aprendre a ser més feliç sense drogues que amb drogues. I és evident que hi ha persones que després després d'anys de demostrar-se que han sortit d'aquestes conductes i que les han deixat enrere, doncs poden arribar inclús a considerar-se, i jo també ho considero així, persones que ja no són addictes, perquè ja no tenen el recurs de pensar en, com a solució de les seves dificultats diàries, el fet d'un possible consum. Jo fa 30 anys que no fumo i no em considero exfumador, perquè fa més anys que no fumo que els anys que vaig fumar. I, de fet, els meus fills, que no m'han vist fumar mai, si veuen una fotografia meva amb un cigarret, es moren de riure, perquè no ho associen. Per tant, hem de tenir en compte que, a vegades, aquesta connotació de plantejar-se que ets addicte per sempre, a mi em sembla que moltes vegades no seria necessària, sobretot quan arriba un moment que descobreixes que el fet de consumir ja no és una opció. Serà sempre una possibilitat, i això ho hem de tenir clar, el fet de que qualsevol persona podria recaure, perquè l'accés en aquestes substàncies no canviarà, es seguirà mantenint. De fet, aquest dematí he anat a fer l'Euromillón i he anat a un estanc. I, sincerament, és com si hagués entrat en una merceria o en una tocineria. És a dir, el fet de que hi hagin paquets de tabac allà darrere, doncs m'impressionaven gens. I, per tant, hi ha un moment que pots arribar a sentir-te que estàs fora d'allò, perquè has fet aquest clic de veritat, perquè has après tota una sèrie de recursos i has madurat de manera que això ja no sigui una opció. I repeteixo, pot ser una possibilitat, però ja no serà aquella cosa amb la que pensaràs en primera instància, ni en segona ni en cinquena, per resoldre un problema. Per tant, els grups tenen la seva funció, tenen la seva eficàcia, però arriba un moment que un té que fer aquesta mirada interior de saber si realment ha canviat la seva vida. I pel fet de seguir explicant que tens un problema, si no el resols, no servirà per res. I el fet de que a vegades et troba gent que porta 15, 20 anys anant a reunions, sempre et fa que et preguntis finalment si no tens altres coses a les que podries aplicar aquest temps, perquè ja resol aquest conflicte i ja tens altres necessitats, altres prioritats. Però pot ser per algunes persones, doncs, un recurs, un suport, i per tant cada persona és un món, com deia abans també en Jaume, i hem de tenir en compte que els camins per sortir d'un problema poden ser molt diferents i poden ser complementaris inclús.
Jaume Pagès?
Sí, jo sóc un gran defensor dels grups. El que sí que estic totalment d'acord amb el Xavier de que el grup moltes vegades pot cronificar el problema i convertir-se en un addicte en el procés d'addicció, no? Que també és un refugi, és un propi refugi quedar-te en aquell procés de sí, m'estic curant, sí, tinc aquest problema, però m'estic curant, no? Hi ha una pregunta que he sentit jo bastant en els grups, amb la gent quan comença els processos d'addicció, quan encara està amb l'addicció activa, que es diu, molt bé, jo arribo aquí, ara em curaré i quan podré tornar a veure, no? O sigui, quan podré tornar a començar amb això des d'un lloc més conscient, no? Aquest abisme que sent l'addicte quan li diuen abstinència, aquest abisme, aquesta mirada cap a l'infinit i dir mai més, és molt difícil de sostenir per la majoria, sobretot amb substàncies o amb qualsevol comportament que tingui una addicció profunda. El grup, per aquests casos, funciona molt bé, perquè el que fa és que, primer, que genera un compromís amb la resta del grup, amb un entorn on l'anonimat prevaleix, per tant, aquella persona pot compartir amb total llibertat, l'ajuda a sortir-se de l'aïllament propi de l'addicció i se sent part d'aquell grup, no? Pot ressonar amb experiències que sent, però d'alguna manera el que proporciona el grup s'acaba aquí, o sigui, és un molt bon paracaigudes i durant una fase del procés de recuperació crec que és molt vàlid i molt important, jo els defenso, però paral·lelament té que haver un treball terapèutic o un treball amb un acompanyament per poder anar integrant tot el que surt i que aquella persona entengui tot el que va emergint durant aquell procés. Llavors sí, els grups, però durant una fase, no? I intentar, doncs, això, no caure en aquest perpetuar o parlar d'enfermetat, no? Que a vegades és un terme que a mi no m'agrada utilitzar i en els grups s'utilitza molt, no? Jo penso que no és una enfermetat el ser addicte, és una dificultat, un trastorn, com el li vulguis dir, no? Però l'enfermetat d'alguna manera té una connotació com molt, molt més profunda, no? D'identificació amb el que és una persona, no és addicte sempre, com deia el Xavier, ell no es considera ja exfumador, sinó que és com si no hagués fumat mai, d'alguna manera, no?
Sí, aquest abisme, doctor Fàbregas, que ens comentava ara en Jaume Pagès, sembla com si hi pogués ser més amb algunes substàncies que amb d'altres, no?
Aviam, jo he parlat amb molts pacients que m'expliquen que els està costant més deixar de fumar que deixar altres substàncies. Però sí que és veritat que amb el tabac i amb l'alcohol hi ha una connotació social d'acte compartit que moltes vegades dificulta l'imaginar-te que pots fer una vida normal sense prendre't una copa quan vas a sopar amb la teva parella o amb els teus amics, o que no pots estar en una reunió sense encendre una cigarreta. Amb altres drogues que tenen aquest component més complex de tenir que buscar-les en un mercat il·legal, poden fer que la dificultat d'accés faciliti inicialment doncs, la renúncia o deixar-ho enrere. Però, com deia el Jaume, el gran abisme és la sensació de que allò que ha format part de la teva vida d'una manera habitual durant molts anys deixarà d'existir i deixarà d'aparèixer. I moltes vegades aquest abisme només es resol quan ha passat temps suficient i has aconseguit aquesta abstinència que és necessària però no suficient. O sigui, si no hi ha aquesta complementarietat, si no hi ha aquest omplir el buit amb moltes altres coses molt més importants que el fet del consum, és molt difícil que no torni a haver-hi una recaiguda. I per tant hem de treballar des de diferents aspectes perquè aquest buit es pugui omplir amb coses que tenen aquesta importància i aquesta solidesa i que, a més, no poden arribar mai a aconseguir-se perquè signifiquen un repte constant. Per exemple, doncs el fet de tenir una parella, no és el mateix la parella quan t'acabes de conèixer que quan portes 20 anys amb aquesta persona, no és el mateix la relació amb els fills quan són petits que quan són grans, no és el mateix la relació amb la feina, no és el mateix la relació amb els amics. I, per tant, sempre hem de dibuixar aquest aspecte d'alternativa de cosa nova que compensa el que deixes enrere. I repeteixo el concepte que us volia dir abans, que em sembla que tots compartim, que és el fet de que per deixar definitivament una addicció has de ser més feliç amb la teva nova vida que amb l'anterior. I per tant, amb això hem de treballar i amb això hem de construir aquest recanvi.
Ens quedem, doncs, entre d'altres, amb aquest titular, també amb el fet de reconèixer el problema tan aviat com sigui possible. Aquest és el primer pas, i el segon, obtenir ajuda i orientació i no tenir por, per tant, de demanar-ne, de demanar aquest ajut. Li agraïm molt al doctor Fàbregas que hagi vingut a l'Ofici de Viure a parlar-ne, del Centre de Teràpia Personal Mas Ferriol, i també a en Jaume Pagès, psicoterapeuta. JaumePagès.com és el teu web. Moltíssimes gràcies, Jaume, doctor Fàbregas, fins una altra.
Fins una altra.
Gràcies, fins una altra.
Catalunya Ràdio.
L'Ofici de Viure. Un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Tancant l'Ofici de Viure com cada diumenge, Sergi Torres, ben tornat.
Gràcies,
gràcies, Sergi. Estaràs d'acord amb mi que l'addicció de la qual ens vols parlar i que vas viure en primera persona, com tants i tantes mortals, és curiosa, de la manera que l'explicaràs ara.
Sí, de fet, sembla una anècdota, però clar, en aquell moment per mi va ser demolador anar-me en compte de quina era la meva addicció. I la meva addicció era a la meva pròpia personalitat, a la meva pròpia manera de pensar. Em vaig donar compte, i deixa'm dir-hi ben gran i amb majúscules, gràcies a Déu, de que la meva addicció principal, des d'on venia la resta, era que jo era addicte a mi mateix, a la meva forma d'entendre i de veure el món. I clar, quan em vaig donar compte d'això, ostres, no saps on agafar-te. I saps què vaig fer? Vaig entrar en el programa d'Alcohòlics Anònims.
Què dius?
Sí, sí. El dels 12 passos. Vaig fer un programa dels 12 passos, atenent la meva addicció com qualsevol altra addicció. No vaig voler fer una metàfora d'això, no vaig voler relativitzar-ho, vaig voler fer un camí de profunditat en un programa que jo sabia que estava funcionant a moltes persones que tenen molts altres tipus d'addiccions reconegudes, perquè estem parlant de reconèixer l'addicció, no? Aleshores, quan la reconeixes, et pots posar al servei d'aquells o aquells programes o aquelles formes que t'ajuden a poder anar més enllà. Perquè al final, i estic segur que molta gent estarà d'acord, és una qüestió de, no només de voluntat, sinó de mirar més enllà d'això, d'utilitzar-ho. Ja que estic en aquesta situació, ja que he reconegut aquesta addicció, vaig ja aprendre a sortir-ne, perquè, clar, l'eina que em proporciona sortir-ne em pot servir per moltes altres coses. Aleshores, quan vaig entrar en aquest programa i vaig començar a fer-lo, em vaig donar compte de que, ostres, no veia absolutament res del que pensava que hi havia darrere de mi, no? La necessitat de ser algú en el món, la necessitat de ser estimat, hi ha molta addicció allà darrere, hi ha molta manipulació d'un mateix, etc, 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 etc. És un fil que si estires et porta la llibertat, però t'hi has de voler posar.
I has recaigut en els Sergi Torres d'abans?
Sí, sempre hi és. El que passa que la relació que tinc amb ell és completament diferent, perquè ara sóc conscient. Abans no ho era. Al no ser conscient estava completament identificat amb aquella manera de ser, i un pensa que no se'n pot sortir, perquè com que estàs identificat, com et pots sortir d'algú que estàs identificat, que creus que ets? No pots sortir-ne. Però quan et dones compte de que només és una idea de tu mateix, aleshores et pots vincular completament diferent amb aquella idea.
Gràcies, Sergi.
Gràcies,
una abraçada als oients i a les oients també. Moltes gràcies en nom de Josep Maria Campillo, a la realització tècnica, Núria Ventura, a la producció i Blanca Busquets al guió.
Streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You know, in a movie song, do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love.
I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. Laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like,